Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya migdia, fins a les 3 de la tarda, notícies pròximes. Tarragona viu avui una diada de Santa Tecla sense processons, castells ni seguici festiu i un control exhaustiu al nucli antic per impedir concentracions alternatives.
Catalunya migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha passat fa una estona pel Catalunya, el Dia de Catalunya Informació. Assegura que han aconseguit fer una festa major de Santa Tecla diferent, reinventant molts actes i mantenint l'essència tradicional. Tenint en compte l'actual situació sanitària, l'altre objectiu avui era evitar festes alternatives. Ricomà ha dit que l'operatiu policial per controlar els accessos a la part alta ha funcionat.
No hi ha hagut situacions ni descontrolades ni res per l'estil, i per tant jo crec que el balanç que podem fer, gràcies a feina de molts i molts mesos de complicitat amb la sentència, tothom s'ha sabut reinventar i fer coses més que interessants perquè la gent, vaja, tingués una festa, però que volíem, que tothom se'n recordi de què va passar Santa Tecla de 2020 a Tarragona.
Bé, Santa Tecla s'ha quedat avui sense processons, castells ni seguici festiu, però amb sons com aquest. De fet, avui s'ha viscut un moment històric amb el ball de l'Àliga i el lleó a la catedral. És una escena que no es veia des de feia segles. Les dues bèsties han irromput al final de l'ofici en honor a la patrona i han ballat davant la relíquia del braç de Santa Tecla, emocionant els 300 fidels que han omplert de gom a gom el temple. Les colles castelleres de la ciutat, de forma simbòlica, aquest migdia han plantat 4 tòtems amb imatges de construccions castelleres a la plaça de la Font, esperant poder tornar a plaça aviat. Aquest vespre, a les 9, les colles d'elements festius de foc de la ciutat han organitzat un llançament de 1.800 coets voladors des de diverses parts de la ciutat. Paral·lelament, hem de seguir parlant de la Covid. Reus és el municipi amb més classes confinades per la detecció d'un brot de coronavirus. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda. En total són 11 grups de 6 centres escolars. Avui el Departament d'Educació ha informat també de 7 nous grups escolars del Camp de Tarragona que es troben confinats a causa d'un cas positiu entre els seus alumnes o docents. Ara ja hi ha 47 grups en quarantena a la demarcació de Tarragona amb 36 centres afectats. A l'Ebre no s'ha afegit avui cap afectació.
Baixen les dades de nous contagiats per Covid a tota la demarcació.
En total, s'han detectat 46 positius, la majoria al Camp de Tarragona, on s'ha notificat també una nova defunció. L'índex de rebrot, però, augmenta considerablement a l'Ebre. Ja està a 135 punts. El Camp de Tarragona, en canvi, ha baixat sensiblement. És als 164 punts.
La batalla reivindicativa per frenar parcs eòlics arreu del territori no s'atura. El grup ecologista JAPEC ha presentat una denúncia a la Fiscalia contra un exdirector general d'Energia de la Generalitat per les irregularitats detectades en l'autorització del projecte del parc eòlic Badat del Pany, al Baix Camp. L'acusen de prevaricar per autoritzar un parc que tenia permisos caducats de feia anys, Manel.
El document assegura que la declaració d'impacte ambiental del parc eòlic i també l'autorització administrativa estaven caducades des de feia dies, des de feia anys, vaja. El grup ecologista no descarta ampliar aquesta denúncia als responsables dels ajuntaments de Riudecols i Duesaigües per haver atorgat la llicència d'obres en contra del seu propi planejament urbanístic. El president de l'entitat, Xavier Jiménez, ha donat més detalls de les irregularitats.
Les accions fetes per a aquest exdirector general poden ser constitutives d'un delicte de prevaricació perquè obvia les autoritzacions necessàries de l'autoritat ambiental a partir d'aquesta declaració d'impacte ambiental.
El JAPEC ha demanat a la Fiscalia que aturi de forma cautelar les obres d'aquest parc que han començat ara fa uns dies.
Les entitats veïnals de Tarragona diuen al Parlament que encara no saben què han de fer en cas d'un accident de la petroquímica com el del gener. Woxe, el representant de la Federació d'Associacions Veïnals de Tarragona, Justo Velilla, va dir ahir durant la Comissió d'Estudi de Seguretat al sector petroquímic que es fa al Parlament que l'administració va fallar i va criticar també que la gestió es fes des de Barcelona.
No sabia què fer ningú i això és un fallo vostre. Una persona que no sap si bona vista és una òptica o un barri no pot estar al davant d'una emergència. I ningú assumir cap responsabilitat, que jo sàpiga. I una pèrdua de confiança en la petroquímica, brutal.
Bé, notícia esperada a l'Alt Camp. El director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, ha dit avui que el nou enllaç de la C-51 a Vilardida, entre Montferri i Vilarrodona, estarà enllestit a finals d'octubre. Els treballs hauran significat una inversió de 6 milions i mig d'euros. I més activitat i reactivació cultural. El Teatre Fortuny de Reus reprendrà l'activitat el dia 6 d'octubre amb una programació que inclou 15 espectacles i 17 funcions fins a finals d'any. La programació inclou concerts com la que estem sentint ara mateix, Andrea Mutis o els Amics de les Arts. Entre les apostes, el muntatge Això ja ho he viscut, una producció de la Perla 29, l'estrena del darrer muntatge de Doll de Gom, La Brutal, i té de teatre del musical T'estimo, Si he begut, i un espectacle de la pallassa Pepa Plana. També hi haurà òpera, La flauta màgica, en versió concert dels Amics de l'Òpera de Sabadell i el Rei Lear. Fem una pausa i després parlem d'esports.
Catalunya migdia, Tarragona.
Després de l'estiu, també Cambrils. Cada cap de setmana t'esperen activitats d'animació, culturals i musicals. A la tardor, també Cambrils. Espais museístics, el Parc Samà i el trenet turístic. El weekend més divertit és a Cambrils. Missatge del Patronat de Turisme de l'Ajuntament de Cambrils.
Catalunya. Ja tenim aquí a Carles Vila per parlar d'esports. Carles, bona tarda.
Bona tarda. El Nàstic torna a jugar avui un amistós de pretemporada. Els de Toni Saligrat s'enfrontaran a partir de 4:45 de la tarda al Llevant B al nou estadi. Un altre enfrontament que serà a porta tancada. El tècnic grana ja podrà disposar de totes les noves incorporacions, inclòs el defensa central Àlex Quintanilla. Dissabte el Nàstic jugarà el següent partit amistós, en aquest cas contra l'Espanyol B. Aquest cap de setmana comença l'Hoquei Lliga, on tornarà a jugar el Vendrell després d'aconseguir l'ascens a la màxima categoria. L'equip del Baix Penedès debutarà a la pista del Lleida, una de les més complicades d'aquesta Hoquei Lliga. Lluís del Riu és el tècnic del Vendrell.
És un rival molt difícil, que s'ha reforçat molt bé aquest any, però que ja també tots els anys, els darrers anys, ja estan competint fantàsticament tant a Europa com a l'Hockey Lliga. Per tant, és un inici complicat. Tenim l'avantatge, entre cometes, de que no juguem en parquet a la seva pista habitual, perquè ells s'han de desplaçar a bell lloc per jugar. Però bé, és un inici difícil, però que esperem poder trobar alguna cosa positiva.
Com la majoria dels equips, no només de l'Hockey Lliga, de fet, de tots els esports, el Vendrell s'ha vist perjudicat per la pandèmia a l'hora de planificar la pretemporada, sobretot per la falta de partits amistosos.
Potser vam començar una miqueta abans de lo normal, perquè portàvem molts mesos parats i vam començar un palet abans, però bueno, a part d'això hem pogut treballar amb normalitat. Ens ha faltat segurament un parell d'amistosos que teníem planificats al final d'aquesta pretemporada i que no hem pogut fer per limitacions en els protocols del Covid. Segurament pot ser que els trobem a faltar una miqueta, però crec que l'equip arriba bé.
Hem de parlar també de bàsquet. El Valls ha encetat la seva participació a la Lliga Catalana amb una clara victòria contra l'Alpicat. Aquest, de fet, va ser el primer partit de pretemporada que van jugar els jugadors d'Oriol Pozo.
Bé, satisfets pel partit que vam jugar. Sí que és cert que encara estem en una versió bastant llunyana del que volem que sigui l'equip aquesta temporada, però bé, sempre és important començar la competició oficial, encara que sigui de pretemporada, amb un bon resultat. Per nosaltres vam dir que durant la pretemporada els resultats no era el que més ens importava i ho seguim mantenint, tot i haver aconseguit una victòria per una bona diferència. Encara ens dediquem més a analitzar quines coses ens van agradar i quines coses no, per intentar corregir o millorar els aspectes en els que encara no estem en el millor nivell.
Pozo reconeix que encara li cal molta preparació a l'equip per corregir els errors que ja vam poder veure en aquest primer enfrontament, tot i la victòria.
Encara hem de millorar molt la fluïdesa en atac. Creiem que encara ens hem d'afinar una miqueta al tir exterior, que encara mantenir percentatges massa baixos per la categoria a la que estem. I després, doncs, bé, seguir millorant el tema de la regularitat en els quatre quarts. Va haver un moment al tercer quart que l'equip va estar molt desconnectat i que va permetre un parcial en contra. I bé, són aspectes que hem de millorar perquè quan comenci la competició de Lliga no ens permetran tenir davallades de concentració.
Avui el Baix jugarà el segon partit de pretemporada. Serà, de fet, el segon també enfrontament amistós per al seu rival, el CBT, que va jugar dissabte contra el Salou després de fer-ho davant l'Hospitalet a la Lliga Catalana en partit oficial. El Valls debutarà a la Lliga EVA el 18 d'octubre, tot just a la pista del Salou.